Raül Romeva, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. És el diputat del Parlament Europeu per Iniciativa per Catalunya Verds. L'hem trucat aquest matí justament l'endemà que el vicepresident de la Comissió Europea, Olli Rehn, adrecés la pregunta seva sobre les preferents, dient que la càrrega que s'aplicarà a titulars d'entitats que requereixin ajudes és problemàtica, i vostè volia traslladar aquest debat a al Parlament Europeu. Veient això, creu vostè que podem tenir confiança en Europa perquè ens ajudi a corregir algunes de les coses que s'han fet malament per part dels governs, o per part concretament de l'Estat espanyol?
Home, evidentment jo crec que Europa forma part de les dues coses, tant del problema com de la solució, i des d'aquest punt de vista no hem d'oblidar que moltes de les coses que estem patint des del punt de vista de la crisi són precisament resultat de que Europa no s'ha fet com s'hauria d'haver fet. I per tant, des d'aquest punt de vista, no hem d'oblidar tampoc que Europa és un procés en aquests moments inacabat o mal acabat, i en alguns casos directament mal fet. Jo, que sóc europeista, sóc dels que pensa que en aquests moments hem de seguir confiant en que la solució passarà per Europa en la mesura en què es facin les reformes que cal fer també en el marc de les institucions europees. Aquesta pregunta, a la que tu feies menció, és important en un sentit. La primera, en un doble sentit. El primer, perquè posa de manifest que avui en dia d'aquesta crisi, per dir-ho així, no ens en sortirem només en una clau d'estat, és a dir, només en una clau de l'estat espanyol, o en aquest cas l'estat espanyol, però podria estar el grec o l'italià o el que fos. Si no fem un treball conjunt a escala europea, assumint tots una part de la responsabilitat que hi és a escala europea, d'aquí no se'n surt ningú. I segona, per mi una cosa que és molt important, afrontar d'una manera seriosa les responsabilitats d'aquesta crisi. I jo el que vaig fer amb aquesta pregunta és demanar que hi hagués, com a mínim, una responsabilització dels qui van ser els causants d'aquesta crisi. Jo he estat seguint bastant el debat que estàveu tenint, i a mi em sembla molt interessant alguns dels plantejaments que heu fet. Hi ha un que per mi és fonamental. Escolti, aquesta crisi no cau del cel. Cau perquè hi ha una sèrie d'actors que han jugat a especular, a fer-se rics, molt rics, multimilionaris, a gràcies precisament a que avui hi hagi gent que estigui passant-ho molt malament. Aquí hi ha una responsabilitat que no s'ha assumit per part d'aquests sectors, i la pregunta que jo feia a la comissió és si en el procés de memoràndum aquestes coses tindran en compte. Lamentablement, jo tinc la impressió que, i ho deia molt bé l'Arcadi Oliveres, per part del govern espanyol no hi ha voluntat que això sigui així, i això és molt greu.
Senyor Romeva, vostè també va ser de les persones que van impulsar una pregunta al Parlament Europeu de si aquestes ajudes que l'Estat espanyol pot donar dels 450 euros o dels PIRMIs o de les ajudes a l'atur s'han de deixar de percebre quan algú busca feina fora de l'Estat espanyol. És a dir, era polèmic el fet de que no puguin buscar-se la vida persones que aquí no troben feina i que això els faci que els hi retallin la prestació. Com està aquesta situació i com pensa que pot solucionar-se?
Mira, en aquest sentit tenim una resposta positiva per part del comissari de treball, Laszlo Andor, que va respondre a la pregunta que li vam fer conjuntament amb una col·lega meva holandesa, i que el que fèiem era plantejar, escolti, si en aquests moments tenim un mercat únic, també de caràcter laboral, el que no té sentit és que, en el cas de l'estat espanyol, si tu t'estàs buscant la vida, per dir-ho així, a partir de les diferents oportunitats que aquest mercat únic t'ofereix, home, tu perdis la condició que en aquests moments tens precisament per poder fer aquesta activitat de supervivència, que en alguns casos directament és una qüestió de supervivència. Per tant, el que fa la comissió, en aquest cas el comissari Andor, és donar-nos la raó i obrir una investigació que ha obligat el govern espanyol, òbviament, a donar explicacions, i veurem si a corregir la norma. Però el que sí que és molt important és recordar que si en aquest moment tenim un problema de tanta gent que està cobrant l'atur és perquè la gent no té feina. Per tant, l'objectiu principal és aconseguir un augment en l'ocupació, és fer polítiques actives d'ocupació, i aquest és per mi el repte de fons. No es tracta de criminalitzar, per dir-ho així, a la persona que està a l'atur, sinó al contrari, donar-li les oportunitats que no té avui per poder aconseguir la feina que no té. No?
Arcadi Oliveres.
Sí, Raül, bon dia, sóc l'Arcadi.
Hola, Arcadi, d'or.
Et volia fer una pregunta, aprofitant la teva visió europea. A mi fins ara m'havia donat una certa esperança l'actuació del govern del François Hollande, que, sens dubte, semblava que se separava bastant del que era la tradició d'acció europea. Però a mi em va sorprendre que amb aquesta reunió que ha tingut la senyora Merkel ha donat total suport a la pressió que s'està fent damunt de Grècia. Em pregunto, és que ell no té més força? Ha canviat una mica la seva manera de pensar? O és que, no sé, les coses van d'un altre costat?
No, jo comparteixo precisament perquè aquesta inquietud, en el sentit de que quan va guanyar les eleccions eren molts els que pensàvem i seguim pensant que com a mínim això permetria que en el si del Consell Europeu hi hagi una mica de, com a mínim, de debat. com a mínim, que ja no és poca cosa, no? El que sí que em sembla també important és que destacar que en aquests moments aquesta situació que s'està tornant a viure entre l'eix franco-alemany està capgirant el que és, per mi, l'essència fonamental de la democràcia europea. Si no entenem, i aquest és per mi la reflexió important, que Europa no pot seguir sent simplement un club d'estats i només un club d'alguns estats, òbviament Europa com a projecte polític i democràtic haurà fracassat. I aquest és per mi el repte. Quan tu planteges és que Holland no té més força, jo crec que precisament el que està en aquests moments en dèficit és el projecte democràtic o l'ala democràtica d'Europa. I aquí és on jo crec que hem de començar realment a posar-nos seriosos, perquè és que realment estem ja davant d'un carrer sense sortida, i si volem sortir-nos-en, no volant sol, jo no crec en els cavallers que sols puguin resoldre una situació com aquesta en absolut. Holand, jo crec que ha obert unes línies, però si no hi ha un seguiment ciutadà democràtic que la segueixi, Holand sol no podrà fer absolutament res. Això és per mi bastant evident.
No, aquests dies estem veient que l'atenció de la premsa, com a mínim europea, s'ha centrat molt en diversos focus, un dels quals és justament Catalunya. És a dir, ha impressionat molt la situació de fallida de les finances catalanes. Es presenten com una paradoxa, no? Catalunya és un lloc, un territori ric, i està en fallida, no pot pagar determinades prestacions socials que esgarrifen, no? I hi ha hagut una... surten informacions constantment. Jo li volia preguntar en el eurodiputat Romeva, no? Quina percepció hi ha sobre des de la política sobre el fet concretament català, i si aquesta manifestació que s'anuncia tant, si això és una cosa que es comenta o no es comenta, o quina percepció hi ha en general?
Home, el que sí que hi ha, òbviament, és una sensació de que Catalunya, i és un fet, per dir-ho així, singular, i que estan començant a canviar algunes coses des del punt de vista d'una certa, diguem, percepció del... Bueno, no passarà mai res. Al Parlament Europeu hi ha una... I és fàcil calcular-ho o veure-ho quan un parla amb diferents col·legues, no? Hi ha molt clar que algunes nacions sense estat, com és el cas, per exemple, d'Escòcia o Gales, tenen un futur... o es veu o es percep que tenen un futur com a estats independents més fàcil que d'altres. I en el cas de Catalunya s'està començant a plantejar realment, per part de molts col·legues, que això està entrant en aquesta dimensió també. Hi ha una clara convicció de que a Catalunya estan començant a passar coses, de que la gent a Catalunya d'alguna manera està començant a demanar un canvi de manera col·lectiva, i jo crec, òbviament, que la manifestació de l'11 de setembre el que farà serà tornar a posar encara més i encara més, diguem, presència mediàtica internacional a aquest fet. I jo crec que això, escolta, hauria de fer reflexionar molta gent fora de Catalunya, però també dins de Catalunya i, per descomptat, a les institucions europees. Jo és el que tinc intenció també de contribuir-hi en aquella setmana. Malauradament jo no podré ser l'11 de setembre perquè tenim ple de l'Estat de la Unió amb el senyor Barroso aquella mateixa setmana. És una setmana molt important des del punt de vista del futur d'Europa, però penso mostrar la meva solidaritat personal amb aquest fet, amb els objectius de la manifestació i, òbviament, amb el fet en si de que Catalunya té tot el dret del món a demanar nacionalment tot allò que consideri necessari, no?
Els objectius de la manifestació, quins? Perquè com que aquest agost estem vivint un debat entre si la manifestació ha de ser a favor del pacte fiscal o ha de ser a favor de la independència de Catalunya...
Bueno, és que jo crec... Aquí hi ha un... a mi el que se m'ha preguntat, jo he tingut bastanta relació personal amb molts membres de l'Assemblea. En fi, d'alguna manera he intentat contribuir en la mesura de les meves possibilitats al debat, i el que per mi em sembla bastant indiscutible és que Catalunya com a tal té tot el dret del món de ser un estat dins Europa. Això també ho reconeixen molts partits que també d'alguna manera o una altra, en diferents formats segurament, se sumaran a la iniciativa. Entre altres, iniciativa ja ha dit moltes vegades doncs que el dret a l'autodeterminació és absolutament inqüestionable dins del principi de l'ADN de la formació política. Des d'aquest punt de vista, les matisacions, les diferències són acceptables, però a mi em sembla que hi ha un fet inqüestionable. En aquest procés de reconstrucció o de deconstrucció europea que estàvem plantejant, hi ha un fet per mi necessari, que és cal dotar de molta més capacitat de control, de regulació, de gestió a les institucions europees, democràticament controlades, òbviament, per, en aquest cas, el Parlament Europeu, però també cal canviar aquesta mentalitat de que els estats actuals siguin el motor de construcció europea. I això vol dir també redefinir els estats, entre altres coses, òbviament, buscant altres línies o altres vies de definició, com poden ser, per exemple, la creació de nous estats. Això no, a mi no em sembla que sigui tan difícil de, ni de plantejar ni d'entendre. Òbviament, no serà senzill fer-ho, però com a mínim debatre ni parlar-ho, a mi em sembla que és absolutament legítim.
Estem vivint una metamorfosi tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya, com a nivell d'Europa, i en el cas concret d'Europa tinc la sensació que poden sortir dues coses. Un fracàs, com tu també, diguem d'alguna manera, insinues que pot ser-hi, però també un pas endavant positiu amb unió fiscal, amb unió bancària, amb unió política, fins i tot amb un mercat laboral únic, és a dir, que es pot enfortir. Depèn de per on sortim, diguem-ne, anirem a una direcció cap un cantó o cap a l'altre. I això en el cas concret de Catalunya, molta gent té l'esperança que Catalunya sortiria beneficiada, perquè com que no hi hauria aquests anticossos que hi ha entre Catalunya i Espanya, Europa donaria un millor tracte fiscal, polític i també d'infraestructures, estic pensant en el corredor mediterrani, a Catalunya que el que està donant a Espanya, si hi hagués més Unió Europea i menys, diguem-ne, poder dels estats. Tu penses, ets d'aquest parer?
Sí, jo crec que sí, però per dues qüestions o per dues raons. El problema d'Europa, vull insistir-hi molt, ja el va detectar un senyor tan insigne com el senyor Delors. El senyor Delors ja va dir en el seu moment, quan es va crear l'euro, ja va advertir als estats que tenien alguna reticència, de dir, si vostès fan un euro i no fan una política europea de caràcter econòmic, una política europea de caràcter fiscal i de caràcter, òbviament també en aquest cas més actual, no bancari, difícilment podran controlar aquesta moneda. I aquest és precisament el problema que ens estem trobant en aquests moments. Per tant, si Europa el que fa és corregir aquest dèficit, perfecte. Si no, insisteixo, Europa haurà fracassat per ella mateixa, és a dir, no haurà aconseguit fer allò que molta gent confiàvem que podria fer. Però això no és incompatible amb un altre fet. Quan parlem de la necessitat de democratitzar Europa, ho fem també per la via de la necessitat de que les institucions que han de regular Europa hagin de ser molt més democràtiques. I aquí és on entra també el paper de, en tot cas de Catalunya com a tal, no? Jo crec que hem de trencar aquesta idea de que Europa, Brussel·les, és una mera d'ens, diguem, que té la veritat absoluta. Escolta, Europa és un conjunt d'institucions i aquestes institucions estan democràticament elegides i les correlacions de força són les que la gent decideix en un moment o un altre. Per tant, Europa serà el que la gent, en les diferents convocatòries electorals, manifesti, no? El que serà Europa d'aquí 20 anys serà el que decidirà Catalunya en les seves eleccions, l'estat espanyol i els diferents estats, i el que passarà també, òbviament, a les eleccions europees. Un element molt important. Durant molts anys, les eleccions europees eren bàsicament eleccions de caràcter, per dir-ho així, estatal, no? Era una prolongació de les eleccions estatals. Avui, les eleccions als diferents estats són més europees que mai. No han seguit com mai les eleccions a l'Elisi francès, o en el cas de les eleccions gregues. És que avui no podem defugir aquesta realitat i, per tant, l'hem d'afrontar, òbviament, amb la voluntat de transformar-la, però també sent conscients de que si no ho fem bé, escolti, posarem la creu i ratlla a aquest projecte. Jo espero que no ho fem, o en tot cas espero que el que fem sigui corregir, no només corregir, que és molt important corregir, sinó també que els responsables i els culpables d'aquesta situació n'assumeixin les responsabilitats, que això també és tan important com la resta. No?
Passen 6 minuts de 2:15 del matí. Senyor Romeva, doni'm un cop de mà a respondre amb una mica més de concisió 3 preguntetes més que li faig. La primera, què li semblen les mesures que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres? Abans n'hem parlat amb els sindicats, vostè estava atent a la tertúlia. Creu que van en un bon sentit per corregir econòmicament el que de vegades, permeti-m'ho, des del mateix Europa demanen i que, per tant, és el que el govern espanyol ha de fer, o s'hauria d'intentar buscar un terme mig per evitar que qui acabi pagant-ho només sigui el més desvalgut?
Sí, estàs parlant del tema dels desnonaments, no?
Parlo d'això i de l'ajuda dels 450 euros, que també s'ha de reformular. Parlo de les mesures també de reforma financera. En general, tot aquest paquet de mesures, que permeti'm, que el generalitzi una mica com que avui s'aprovarà en el Consell de Ministres.
I venen una mica incitades també algunes, no d'elles, les 400, no? Per el que es creu que diu Europa. Una altra cosa és si ho diu de veritat, això, perquè el que planteja no són aquest tipus de mesures tan concretes. Amb el tema del desnonament, jo estic absolutament d'acord d'acord amb l'Arcadi Oliveres. És a dir, quan hem de confrontar drets, evidentment hi ha el dret a la propietat, però també hi ha el dret a la vivenda digna i el dret a l'habitatge. I el que no podem és obviar un i en tot cas només enfortir l'altre. Avui en dia hi ha tanta gent amb dificultats per poder accedir a una vivenda digna que les prioritats han de ser precisament aquestes. Especialment en un moment en què tenim una sobrecapacitat de vivenda buida. I aquí també recordem-ho, hi ha una sobrecapacitat de vivenda buida perquè hi ha molta gent que ha jugat a especular amb la vivenda. I per tant aquí hi ha una responsabilitat individual i col·lectiva que també s'ha d'assumir. Això pel que fa al desnonament, pel que fa als 400 euros, home, i a mi em sembla que és absolutament necessari mantenir aquesta ajuda i crec que és absolutament important plantejar-la des d'un punt de vista no només de justícia, sinó des d'un punt de vista fins i tot de necessitat de manteniment de la pròpia essència del sistema mínim de funcionament de la realitat laboral. Però insisteixo encara més, la prioritat no pot ser mantenir aquestes 400 euros, sinó garantir que aquesta gent pugui tenir accés al mercat laboral, pugui tenir feina. I aquest és per mi l'objectiu que el govern actual no està afrontant com caldria.
Fa un moment ha sortit el nom d'Imma Maiol a la tertúlia, que fa uns anys va dir que ella es considerava antisistema. A Joan Saura se'l va criticar durament per haver anat a una manifestació a títol personal i no com a conseller. Ara que s'ha debatut tant i que des del govern de Catalunya intenten treure ferro a la presència o no a títol personal o a títol de conseller des d'Iniciativa, i no li, ja no li pregunto perquè m'ha dit que aquell dia està ocupat i vostè no podrà anar a la manifestació, tot i que jo crec que ha quedat clar que vostè la secunda, com ho viuen tot plegat aquesta dualitat dels càrrecs entre persona, entre conseller, amb l'assistència o no assistència a la manifestació?
Home, jo crec que això en Jaume Bosch ho explica molt bé fa poc, no? És a dir, hi ha una certa contradicció quan el govern actual era oposició, va criticar molt durament la decisió personal d'alguns càrrecs, en aquest cas el conseller Saura, d'anar a una manifestació, i ara reclamen el dret a poder-ho fer a títol individual. Jo faig el mateix discurs llavors i el faig ara. Crec que a títol individual hi pot anar qualsevol, fins i tot encara que sigui el president de la Generalitat. A mi em sembla que això no seria un problema. El que sí que em sembla també important destacar és que en aquests moments hi ha moltes qüestions sobre la taula i moltes contradiccions que el mateix govern haurà d'afrontar, i és normal. Quan s'està al govern, jo crec que això ho haurien d'assumir amb una major dosi, diguem, d'esportivitat, però en el mateix cas també cal recordar que en fi, el govern en aquests moments està jugant a una sèrie de cartes molt diferents i que tenim una mica de confusió, no?, els que ho estem seguint, perquè no tenim massa clar quina serà la carta que finalment voldrà jugar de debò.
Una pregunta de sí o no. Hi hauria d'anar el president Mas, senyor Romeva?
Escolti, si creu que hi ha d'anar, jo crec que hi hauria de ser. I en tot cas, el que a mi em sembla és que aquesta manifestació del dia 11 de setembre, sobretot, més que una manifestació de partit, serà una manifestació de gent, de ciutadans. Per tant, en la mesura en què qualsevol persona hi sigui personalment o caràcter, o, diguem, a títol personal, això serà positiu. Crec que en aquests moments estem davant d'un moment en què és important, com a mínim, posar el tema sobre la taula, parlar-ne amb tranquil·litat, parlar-ne de manera democràtica, de manera oberta, sense cap mena de complexa, i sobretot amb una voluntat molt clara de que d'aquí hem de trobar solucions, no més problemes dels que ja tenim.
Senyor Romeva, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Món a RAC1. Són les 9:40 minuts. Deixi'm que li pregunti abans d'acomiadar-lo així. No enyora una mica Catalunya? Té ganes de tornar? L'any que ve què farà? Es queda a Europa?
Home, jo enyoro molt Catalunya cada nit que estic a Brussel·les, però també és veritat que la feina actual és important. Jo crec que, en fi, ja ho he dit moltes vegades, d'aquí 2 anys se m'acaba el mandat, ja he dit moltes vegades que no tinc intenció de renovar-lo, i pel que fa el que passarà després de quan hagi acabat aquest mandat encara no tinc cap decisió presa, però el que sí que és evident és que, en fi, jo em sento català, soc català i faig de català allà on crec que ho he de fer. Això no tinc cap mena de dubte.
Jo li preguntava amb una mica de malícia si al partit ja li han dit què poden fer de vostè si al final no se'n torna cap a Europa.
No n'hem parlat, i tampoc és un tema en aquests moments torni i toqui parlar-ne. És a dir, en fi, ja tenim moltes coses. 2 anys són molts, poden passar moltes coses, i, en fi, jo crec que en aquests moments tenim altres prioritats molt més importants de les quals parlar i discutir.
Senyor Romeva, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.